Continguts en xarxa. El Pou.
Un estudiant de la UPC de Terrassa ha projectat un avió solar no tripulat de baix cost amb autonomia infinita. Sona francament bé, però volem saber una mica en què ha consistit, com ha funcionat, i per això l'hem convidat. Ell és el Ferran Lumbierres, que és estudiant del grau en Enginyeria de Vehicles Aeroespacials en aquesta Escola Superior d'Enginyeria Industrial Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. Moltes gràcies per venir.
Moltes gràcies a vosaltres per invitar-me.
A veure, d'on surt aquesta idea? Què significa ben bé un avió solar no tripulat de baix cost amb autonomia infinita?
Doncs bàsicament la idea que va portar al desenvolupament d'aquest projecte va ser estudiar la possibilitat que amb tecnologia que està a l'abast de tothom puguem desenvolupar un vehicle que sigui ecològic però que sigui millor que els seus competidors de combustibles fòssils.
O sigui, no només que no contamini, sinó que a més sigui millor.
Exacte. Les dues parts. Perquè amb una aeronau de combustible fòssil, el que aconseguiríem seria una elevada autonomia en comparació amb les bateries, amb els avions elèctrics, siguin UAVs, com deies, no tripulats, que hi ha actualment. No obstant, a l'afegir-hi les plaques solars per carregar durant el dia i utilitzar aquesta energia emmagatzemada durant la nit, s'aconsegueixen fer cicles de dia-nit que poden extendre setmanes i fins i tot mesos si les condicions meteorològiques són favorables.
Mm-hmm. Per tant, la idea és instal·lar plaques solars en avions.
No ben bé. Una aeronau d'aquest tipus s'ha de dissenyar des del primer moment amb aquesta idea. És molt difícil optimitzar tots els sistemes que porten aquests tipus de vehicles perquè funcionin en sintonia i sense pesar cap gram de més ni consumint cap watt més del que haurien de consumir, perquè aquesta petita diferència pot marcar entre l'èxit i el fracàs.
O sigui, han de formar part de la mateixa idea bàsica de l'aeronau, no? És a dir, no és una cosa que digues fem una aeronau normal i fiquem plaques solars, sinó...
Exacte, exacte. Una part molt important d'aquest treball ha estat el desenvolupament d'un software que ens permet això, a partir d'uns certs paràmetres que es volen aconseguir, perquè volem una aeronau. En aquest cas, podria servir per monitorització de plantacions agrícoles, de zones forestals, vigilància i salvament marítim, fer servir-ho com repetidor d'antena telefònica d'internet a zones aïllades. Doncs clar, això requereix un cert consum d'energia per part dels sistemes que es porten per dur a terme aquestes funcions i uns requeriments de càrrega d'aproximadament un parell de quilograms, no? Doncs amb aquests requeriments, quina és l'aeronau més petita, per tant més barata també, que es pot dur a terme? Clar, si volem entrar en altres mercats, com per exemple transport de mercaderies o alguna cosa fins i tot més gran, doncs quins serien els requeriments per dissenyar aquest tipus d'aeronau? Doncs això ens ho permet aquest software. A partir de què és el que volem fer, ens dona quines són les dimensions, quantes bateries ha de portar, quina superfície alar, per tant, quantes plaques solars han de posar, quin és el consum d'energia que consumirà l'aviònica, tot això.
L'encapsulament i la disposició de les bateries i de les cel·les fotovoltaiques i els materials, diguem-ne, de construcció, són les claus del disseny del projecte?
Sí, exacte. Perquè funcioni una aeronau d'aquest tipus, evidentment no tripulada, es requereix d'una aviònica més o menys comuna, tant si tractem un avió molt petit o un de molt gran. Per tant, això seria com una cosa que no es pot tocar. És una massa i un consum d'energia que totes tindrien. I a partir d'aquí, doncs, hem d'afegir més bateries o més plaques solars a l'estructura, depenent de les característiques que vulguem tenir. I, per tant, fer-ho de la manera més lleugera possible, però alhora que sigui suficientment resistent com per aguantar les condicions a les que s'enfronten els avions, és la part més crítica i potser una de les més importants. Perquè també hem d'entendre que els avions tenen bastant fregament amb l'aire, tot i que per això tenen molta feina darrere d'aerodinàmica. A l'hora de distribuir les cel·les de les bateries dins de les ales, dins de l'estructura interna de les ales s'aconsegueix que no es necessiti un fuselatge gran, voluminós, com convencionalment podríem pensar que tota la càrrega o totes les bateries podrien anar a la part del fuselatge de l'avió. No obstant això, ens generaria bastant fregament que no cal, perquè això també ens dificultaria la finalitat última, que és el vol infinit. Per tant, la distribució de les bateries i de tots aquests sistemes per les ales ens permet que el fregament total de l'aeronau sigui molt inferior i, per tant, sigui bastant més fàcil aconseguir aquesta finalitat que és el vol infinit.
O sigui que al final es tracta de repartir-ho, de repartir bé el pes, també.
Exacte. Aquí també hi ha un punt molt clau, que és el pes que ha d'aguantar l'estructura. Si nosaltres pensem que tot el pes el poséssim al mig i les ales són el que ens generen la sustentació, estem posant sota molta tensió, per dir-ho d'alguna manera, l'estructura de les ales. No obstant, si repartim tot el pes per les ales, aquestes ja no es veuen sota la mateixa tensió, però que l'estructura pot ser més lleugera, més simple, que això encara ens fa que sigui més fàcil.
I com funciona aquesta aeronau? És a dir, no són els típics motors que ens imaginem en un avió comercial, sinó que funciona per hèlics?
Clar, al tractar-se d'un vehicle elèctric no podem utilitzar empenta química i utilitzem hèlics convencionals. Sí que és cert que per dur a terme aquests avions molt eficients en el mercat no hi ha hèlics que estan optimitzades per aquest sistema, per aquestes aeronaus. No obstant, també una part bastant important del projecte ha estat el desenvolupament d'hèlics optimitzades per aquests casos. Per tant, haurien de ser fabricades per aquest tipus de
d'usos, diguem-ne.
Sí, per aquests usos.
I la resta de materials també són específics o es poden aprofitar altres materials que hi ha al mercat?
Els mercats que utilitzem, bueno, que hem utilitzat per fer el prototip i per verificar el software amb el que està dissenyat, són materials compostos, principalment fibra de vidre i fibra de carboni, que avui en dia estan molt extesos per la indústria aeronàutica. Sí que és cert que són cars, però no és la part més cara de l'aeronau, ja que la manera de fabricació que s'ha desenvolupat per dur a terme aquest tipus d'aeronaus ens permet crear motlles amb els que fabricar aquests components de manera molt barata i molt ràpid i que els costos de fabricació siguin molt més baixos que els convencionals. Perquè això també era una part important. Crear un avió de baix cost. No solament utilitzant components que estiguin presents en el mercat, que siguin fàcils d'obtenir, sinó que la pròpia fabricació de l'aeronau també fos barata.
O sigui, allò de bueno, bonito y barato, però bueno, ecológico y barato, no? També?
Exacte.
D'alguna manera. Ah, escolta'm, i en aquest sentit, això, cap aquí, la indústria de l'aeronàutica va una mica cap aquí, ara que tots treballem per intentar reduir les emissions, per intentar eliminar aquests combustibles fòssils. Com funcionarà això? És a dir, que veurem avions elèctrics d'aquest tipus o encara no, encara queda molt lluny això?
Crec que en el món de l'aeronàutica conviuran els avions de combustibles fòssils i els avions elèctrics, perquè com hem parlat, els elèctrics com a molt podem utilitzar hèlics, propulsió amb hèlics. En canvi, amb els avions propulsats per combustibles químics obtenim velocitats molt més elevades i rangs a partir del pes de combustible bastant més eficient que portant bateries. Per tant, si volem fer un viatge llarg o amb molta càrrega, ens surt molt més a compte utilitzar combustibles químics, perquè bàsicament amb propulsió elèctrica hauríem de fer moltes parades per anar recarregant, perquè tampoc podríem fer cicles dia i nit, perquè la càrrega seria massa com perquè durés tota la nit la bateria, i viatges, per exemple, transatlàntics potser no seria tan fàcil dur-los a terme. En canvi, en vols més convencionals, per exemple, dins d'un mateix país o a nivell europeu, que són bastant curts, doncs sí que poden aparèixer avions elèctrics. No obstant, la tecnologia encara no està...
No està desenvolupada.
No, el problema són les bateries. Avui en dia, evidentment, tenim ja cotxes elèctrics, comencem a tenir cotxes elèctrics que en veiem cada dia, tothom va pel carrer amb patinets elèctrics, no? Però la densitat d'aquestes bateries encara no ens permet que en el món de l'aeronàutica, on el pes ho és tot, ha de ser tot el més lleuger possible, sigui viable i, a més, més important, sigui econòmicament viable l'utilització d'avions elèctrics.
El pressupost d'aquest prototip, diguem, és de... podria fabricar-se amb 20.000 euros. Això per un avió és poquet, no?
Clar, perquè aquest estem parlant que és un UAV, un avió no tripulable. De fet, fa 4,75 metres d'envergadura, el que vindria a ser la llargada d'un cotxe, d'una berlina. O sigui que tampoc és molt gran, pesaria 8 quilos. Tots els sistemes i tot pesaria 8 quilos, molt lleuger. I la major part d'aquest cost és cost d'enginyeria, de testejar i de certificar que tot funciona correctament. En quant a cost dels materials, no puja dels 3.200 euros. Això és la part interessant.
I tant, per produir-los en més sèrie. Doncs escolta, Ferran, si algun dia tot plegat arriba a bon port i que els veiem volant, ja et convidarem en una altra ocasió. Que vagi molt bé.
D'acord, moltes gràcies.
El POU. Continguts en xarxa.